en punt actualitzem la informació. Comença a normalitzar-se el trànsit a l'AP7 després de l'accident d'un camió que ha deixat fins a 15 quilòmetres de retencions a l'altura de Sant Celoni al llarg de tot el matí. Ara bé, aquesta no és l'única via amb complicacions encara a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Millora ràpidament el trànsit. També en aquesta autopista AP7 ara ja només, entre cometes, quedarien uns 6 quilòmetres d'aturades entre Llinars i Sant Celoni. Autopista AP7 en sentit nord, sentit Girona, encara queda un carril tallat al trànsit. I també en aquesta zona, a la C35, queden retencions destacades entre Llinars i Sant Celoni, també, sentit nord, sempre en sentit Girona. També ha millorat força el trànsit a la zona de Tordera. Ja només quedarien aturades a la GI-600, un parell de quilòmetres de retencions aquí a Tordera per enllaçar amb la Nacional 2. De la resta de la xarxa viària ens queda un accident a la C58 a tocar del nus de la Trinitat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona.
Des d'ahir la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 399.000 cotxes. És d'aquesta manera com acaba l'operació sortida d'aquest macropont de la Puríssima, que el sector turístic, principalment el de neu, esperava amb moltes ganes. A Lleida i Girona preveuen penjar el cartell de complet, mentre que les destinacions tarragonines no arribaran a màxims. I el govern destinarà 1,5 milions d'euros a un pla pilot per a persones amb discapacitat intel·lectual o autisme. Es tracta de donar-los assistència personal amb un paquet que es finançarà en part amb els fons provinents de les loteries de la Generalitat. Ho ha anunciat avui el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Els detalls de la proposta es presentaran en les properes setmanes. I d'aquí a una hora comencen els vuitens de final del Mundial de Qatar.
A les 4 en punt, amb el primer partit, Països Baixos-Estats Units. A les 8, el segon, Argentina-Austràlia, tots dos en directe al Superesports de RAC1.
I acabem amb el temps perquè Gori Massip aquesta tarda augmentarà la inestabilitat.
Així és, la tarda es presenta amb cel força tapat en general i amb alguns ruixats cap a l'oest, Pirineu i Prepirineu de Lleida, comarques de Ponent i també cap a les Terres de l'Ebre, amb una cota de neu que estarà entre els 800 i els 1.000-1.200 metres depenent del sector. De cara a la nit i matinada, aquestes pluges guanyaran extensió i podran acabar afectant pràcticament qualsevol punt del país, però no seran gaire abundants. A més, la situació marítima estarà alterada al nord de la Costa Brava amb onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada. Caldrà abrigar-se perquè avui les temperatures seran d'avançada tardor i fins i tot en alguns casos hivernals.
Pràcticament les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Enric Soto al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
I amb els superesports, a partir de les 4, els partits del Mundial, Països Baixos, Estats Units, Argentina, Austràlia, i també amb els ulls posats al Manresa Penya de la Lliga CB de bàsquet i al Llevant Les Planes Reial Madrid de la Lliga Femenina de Futbol.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC1 de pensar, amb la Mònica Usart i l'Eudald Martínez. Bona tarda.
RAC1 i CaixaBank presenten el RAC1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Bon dia, soc l'Estel Foster. M'agrada molt fer gimnàsia rítmica. Ho faig des dels 9 anys. Tinc molt bona orientació. Quan vaig pel carrer, sempre que tinc algú el man pel cap.
Hola, soy el Rafa. Lo que se me da mejor a mí son el cine, la bicicleta estática, jugar a los videojuegos e ir al cine.
¿Y el manga?
Y el manga.
Hola, soy Ana María y se me da bien nadar, que me gusta, y se me da bien dibujar, pintar, leer cómics, ilustraciones de animes. Y también se da bien la tecnología y dar apoyo a las personas.
Hola, soc el Cristian i se'm dona bé al cinema de qualsevol gènere i al cinema clàssic, als videojocs, als esports com el futbol i el bàsquet i fer de vegades bici estàtica, als còmics, sobretot a superherois de Marvel i DC, al manga, la música de qualsevol gènere i als idiomes.
Aquestes són les capacitats de persones amb alguna discapacitat. Avui se celebra
celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que té com a objectiu sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida. D'aquesta manera, es pretén també veure tots els beneficis que això ens pot aportar com a societat. Avui aquest racó de pensar el dedicarem a parlar d'aquests temes i ho farem entre l'Eudald Martínez, redactor de la secció de societat dels serveis informatius de RAC1, i jo mateixa. Comencem. A Espanya hi ha més de 4 milions de dones i homes que presenten algun tipus de discapacitat i cada cop n'hi ha més que fan un pas endavant per entrar al món de l'esport. Davant d'aquest escenari, des de l'any 2016, CaixaBank va decidir apostar pel patrocini de l'esport paralímpic. El primer acord va ser com a patrocinador principal de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Per parlar-ne, avui hem convidat el director de patrocinis de CaixaBank, Alfredo Bustillo. Bon dia, Alfredo, i moltes gràcies.
Hola, bon dia, Mònica. Quasi bona tarda, ja.
Gairebé bona tarda, eh? I si ja són les 3 de la tarda, ja podríem començar a dir tarda, sí. A veure, l'any 2019 CaixaBank es va convertir en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol i aquest patrocini sembla que s'acaba de renovar, oi?
Exactament, així és. Nosaltres el 2016 vam començar amb la Federació Espanyola, com has dit, d'esportistes per discapacitat, amb discapacitat física, amb un acord molt centrat amb el bàsquet en cadira de rodes. Mm-hmm. Nosaltres tenim una trajectòria en el món del bàsquet com a patrocinadors també molt important i vam començar amb ells. Després, en el 2019, com tu dius, vam fer el primer acord amb el Comitè Paralímpic Espanyol, que s'ha renovat, es va renovar en el 2021 ja per tot el cicle paralímpic. Per tant, fins als Jocs de París del 24, pues, nosaltres estarem allà acompanyant els esportistes i amb objectius així molt, molt clars, al final que coneguin i que la gent reconegui sobretot l'esforç dels esportistes, el compromís i els èxits esportius que... És veritat que, lamentablement, doncs, continuen estant una mica a l'ombra del que són els èxits dels atletes olímpics, no? I aquest reconeixement és clau per nosaltres i és clau per ells. És clau per ells, és el que volen, ser reconeguts.
Clar, és fomentar la inclusió en l'esport, no?, d'aquestes persones. En el marc d'aquest patrocini us heu adherit al projecte Promeses Paralímpiques per potenciar un sector tan important de l'esport com és l'esport base, no?
Sí, això surt de la necessitat de detectar el talent en edat precoç, en els més joves, perquè imagina't, ja és molt difícil que una persona adulta pues, s'incorpori al món de l'esport adaptat. Imagina't un nen, no? o una nena que tenen por, que tenen vergonya, que tenen més inseguretat. Les federacions tenen molts problemes per detectar aquests joves i per incorporar-los al món de l'esport, i sobretot al món de l'esport hi ha una mica més professional, perquè al final són professionals, i al final amb aquest projecte el que fem és dotar econòmicament, directament, o sigui, és una dotació econòmica perquè les federacions puguin fer programes de detecció de talent, perquè els puguin trobar, convèncer-los, i a partir d'aquí pues, crear programes de tecnificació. I això sempre ho fem com l'acord que abans parlàvem amb el Comitè Paralímpic Espanyol. I en el cas concret de CaixaBank estem ajudant a la Federació de Triatló, que és una federació també amb molt d'èxit a nivell paralímpic, que sempre està aconseguint últimament medalles, i així també pues, la resta de patrocinadors tenen cadascú el seu esport, i al final entre tots ajudem a totes les federacions, que és del que es tracta.
Clar, queda tot cobert gràcies a tots vosaltres. I vosaltres col·laboreu de manera activa amb el Comitè Paralímpic Espanyol a través del programa ADOP. En què consisteix aquest programa?
Així és. L'acord de CaixaBank amb el Comitè Paralímpic Espanyol es vehicula a través d'ADOP. ADOP, l'acrònim és Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico. Per tant, al final és un programa d'ajudes econòmiques que té el Comitè Paralímpic per distribuir aquests diners entre les diferents federacions esportives perquè els esportistes tinguin millor material, millors entrenadors, millors instal·lacions. Al final és una dotació econòmica perquè els atletes es puguin centrar només en la part esportiva. Llavors, CaixaBank i una vintena, et diria, de grans empreses patrocinem aquest programa ADOP. I, bueno, al final els atletes poden competir en condicions excel·lents per, per poder portar medalles per la delegació espanyola quan se'n van o a Pequín o a Tòquio, com l'última vegada, o en el 24 a París.
I un dels principals programes vinculats amb l'esport paralímpic és Inconformistes de l'Esport. Què és això?
Sí, aquest és un programa de continguts que neix d'una primera reunió que vam tenir en el 2019, quan vam signar aquest acord del que parlàvem al principi. El primer que vam fer va ser una reunió amb ells. Vam portar a la seu de CaixaBank 15 o 20 atletes, un grup nombrós d'atletes paralímpics, i vam estar parlant amb ells en línia brainstorming total, amb les orelles ben obertes per saber què volien, i ens va sorprendre bastant. Vale? Ells, per suposat, descartaven i volien que tots nosaltres, la societat, fugíssim d'aquesta sensació de donar pena, de llàstima, sí. Això absolutament descartat, i que, sobretot, destaquéssim que són esportistes professionals que li dediquen les mateixes hores o més que un Rafa Nadal, que un Pau Gasol, que un atleta professional dels que coneixem primera persona.
Més nom,
no?
Sí.
Amb més nom. Llavors, d'allà va sortir aquesta idea que ser Inconformistes de l'Esport, que es tracta de generar notícies, reportatges, entrevistes, xerrades, conferències, sota el concepte aquest d'Inconformistes de l'Esport, i amb el gran potencial mediàtic que té CaixaBank, nosaltres els ajudem. Ajudem a que tots aquests continguts es puguin posar a l'abast de tothom a través de la força mediàtica de CaixaBank, perquè al final tinguin ressò i siguin reconeguts i reconeguts.
I totes aquestes coses que es van plantejar, per exemple, en aquesta reunió i després d'aquests programes, projectes que aneu tirant endavant, heu assolit els objectius que teníeu al principi?
Absolutament. Mm? Estem molt satisfets. Sempre hi ha feina per fer, evidentment, no podem parar, però des de llavors hem fet més de 450 continguts, que es diu aviat. Hem estat produint moltíssim contingut, s'han publicat aquests continguts a xarxes socials, a mitjans de comunicació online, a la ràdio, a la televisió, amb el vostre grup estem realment oferint, i vosaltres ens doneu també l'oportunitat de ser altaveu de totes aquestes iniciatives, i les dades ens diuen que hem pogut arribar a una audiència potencial, comptant absolutament tot, propera als 30 milions de persones. No? Són xifres que a més a nosaltres ens agraden molt i refermen també l'aposta de CaixaBank per l'esport adaptat. Hi ha una enquesta que fa una consultora independent, que es diu SPSG Consulting, que cada any fa un tracking per veure quines són les marques més reconegudes ajudant en l'esport adaptat. CaixaBank ja s'ha situat en segona posició per darrere de la 11, que al final la 11 evidentment sempre estarà en la primera posició per lo que significa la Fundació 11 amb tot l'ajuda als discapacitats. Per tant, aquesta segona plaça a nosaltres ens omple d'orgull.
Sí, contents. Confirmem que s'estan fent bé les coses, sí. No? I mira, per acabar us volia preguntar això de la targeta Paralímpics, perquè ho he estat consultant, i que ens expliquin què és, qui se la pot fer, per què serveix.
Sí, aquesta és una targeta de les habituals, que fem servir tots, sí. Totes en el nostre dia a dia, una targeta de crèdit o de dèbit que està adaptada a persones amb discapacitat visual, amb un relleu especial, també està disponible en braille, i, el més important de tot, que cedeix una part dels seus ingressos al Comitè Paralímpic Espanyol, a part de tenir descomptes en bencineres i en diferents establiments. Per tant, al final no deixa de ser un producte financer, però és un producte que quan l'estàs utilitzant estàs una part enviant-la perquè hi hagin ajuts directes als discapacitats i al món de l'esport adaptat. Per tant, és un producte que, parlant amb el Comitè Paralímpic Espanyol, ells, evidentment, també tenen molt d'interès en que sigui més conegut. Al final, ja a CaixaBank tenim un parc de targetes molt gran, i al final cadascú, en funció de la que escollim, també va bé saber que si esculls la targeta Paralímpics hi haurà una part d'aquesta facturació que va a favor del món paralímpic.
Molt bé, doncs mira, amb aquesta iniciativa ens quedem i moltíssimes gràcies, moltes felicitats per tota la feina que esteu fent i moltes gràcies per venir avui fins aquí. Gràcies a Alfredo Bustillo, director de patrocinis de CaixaBank, i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres per preocupar-vos del món paralímpic, dels esportistes i al final de les persones i de les empreses, que també intentem posar un petit gra de sorra en això.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Marquès és nedadora paralímpica catalana. Alguns mitjans de comunicació l'han anomenat la sirena d'or. I precisament ella és una de les persones que s'ha pogut acollir al projecte de CaixaBank per poder arribar encara més preparada als Jocs Paralímpics. I avui volem parlar amb ella perquè ens expliqui la seva experiència. Bona tarda, Núria, i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Quins beneficis us porta a esportistes com tu tenir un patrocinador com aquest al darrere?
Bueno, per començar... Molt d'orgull i un privilegi, no? Al final són gent que ens apoya moltíssim en el nostre trajecte cap a la nostra millora esportiva, no? I això, òbviament, pues, a nosaltres ens provoca pues, molta motivació també al final per poder seguir pues, creixent com a esportistes i tenir l'ambició, no? de poder arribar més lluny en l'equip paralímpic espanyol, en aquest cas.
Què li demaneu vosaltres a un patrocinador d'aquest estil?
Bueno, la veritat és que al final ens donem entre els dos, no? Nosaltres intentem donar el màxim per ells i ells ens donen el màxim que poden a nosaltres i així al final també una mica tots creixem i aprenem de tots, no? Vull dir, ja et dic, sense ells nosaltres, per exemple, no podríem fer pues, concentracions de natació, no? Podríem anar a competicions que ens apoyen molt en tot el tema més econòmic, no? I això ens permet pues, seguir millorant i poder competir a l'alt nivell. I per altra banda, doncs, nosaltres els apoyem en tot el que sigui. Al final som una gran família i bueno, tot el que ells necessitin nosaltres els hi donem dintre de lo que podem, igual que ells, no?
Des de CaixaBank ens comentàvem la dificultat, no?, d'entrar dins d'aquest món de l'esport, sobretot quan la gent és més petitona. Com vas començar tu? Com t'hi vas introduir?
Pues jo vaig començar amb natació convencional, amb natació amb nedadors sense cap discapacitat, de molt petita, els meus pares pues, em van portar a la piscina, I bueno, jo la veritat és que no coneixia el que era la natació adaptada als meus començaments i vaig tenir la gran sort, no, de trobar gent que m'hi va ajudar a entrar i que m'ho va ensenyar tot i bueno, vaig veure que el meu nivell ja estava bastant per sobre de la mitjana, no, dintre de la natació adaptada, i això em va motivar molt a seguir. A part, nosaltres amb patrocinadors del mateix equip paralímpic, no? Es van fer concentracions amb nens de la meva edat, semblants, i això és algú que a mi també em va enganxar moltíssim a seguir anant i a seguir pues, entrenant molt fort per poder només participar en aquelles concentracions, no? Que tanta il·lusió em feien i al final era on anaven els meus amics.
Notes que cada cop hi ha més gent competint i amb més nivell?
Sí, la veritat és que el nivell cada any puja, jo des de que vaig començar fins ara el nivell ha pujat moltíssim, i és gràcies també a que cada cop es valora més aquest esport i cada cop hi ha més recursos, no?, perquè la gent pugui participar i pugui començar pues, amb la natació mateixa, que és un esport en general minoritari, i bueno, a poc a poc crec que anem creixent i això fa que el nivell pugi, clar.
I ara, quin és l'objectiu més proper que tens?
Pues l'objectiu més proper seria de cara a l'any del 2023 al Mundial, que el tenim a Manchester, sí, a principis d'agost, i ja mirant a llarg plaç a París 2024, òbviament, que això és una fita que tenim molt clara des de que van acabar pràcticament els Jocs de Tòquio i ens fa molta il·lusió, jo junt amb el meu entrenador i el meu grup d'entrenament.
Doncs escolta'm, Núria, moltíssima sort, moltes gràcies per atendre'ns aquests minutets i que vagin molt bé aquests nous reptes que venen per davant. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
RAC 1 i CaixaBank t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Del 3 al 11 de desembre, Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
Compra l'arbre que més t'agradi. Passejant trobaràs parades d'artesans, torrons, formatges, embotits.
I podràs gaudir d'activitats i espectacles musicals.
Del 3 al 11 de desembre torna la Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
Gourmet La Vanguardia i Torrons Vicenç et porten una selecció de 4 torrons de sabors únics per compartir aquestes festes. Crema cremada, cruixent de neules, cremós d'ametlla i el de mandarina i avellana. A més, el pack inclou un paquet de neules artesanes i de xocolata i una ampolla del Corpinat Llopart Nèctar Terrenal. Tot per només 42 euros. Compra-la a gourmetlavanguardia.com. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i CaixaBank t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat estem donant veu a persones amb diversitat funcional perquè ens expliquin les problemàtiques i discriminacions amb què encara es troben en el seu dia a dia. Però també volem posar el nostre granet de sorra a l'hora de contribuir en la seva inclusió i anar una mica més enllà. I això es fa coneixent els seus interessos i donant-nos l'oportunitat de fer també seccions radiofòniques, encara que sigui per un dia. I ho farem parlant de cultura. Per això ara mateix als estudis de RAC1 ens acompanyen un seguit de persones. Comencem pel Cristian García, que és aficionat al món del manga, al còmic i també als videojocs. També és un gran seguidor del Barça i, de fet, potser alguns dels oients el coneixereu perquè cada dijous col·labora amb el programa La Porteria de BTV. Però avui el Cristian ens parlarà d'una altra de les seves grans passions, el cinema. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí, Cristian.
Bon dia.
Saludem també l'Anna Maria Montero, que és treballadora del Departament de Comunicació del grup cooperatiu TEP, membre del grup d'avaluadors cognitius del TEP també, i és una gran aficionada a les sèries i a les pel·lícules d'anime. Avui ens descobrirà alguns dels títols més interessants d'aquest món cinematogràfic. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.
També tenim aquí a l'estudi el Rafa Méndez, que és gran aficionat als videojocs i a la lectura. Si el busqueu, segurament el podreu trobar en alguna biblioteca buscant quin serà el seu següent llibre que devorarà. I avui ell ens recomanarà els millors títols del món del còmic i del manga. Bon dia, Cristian, també. Ai, bon dia, Rafa, també.
Bon dia.
I finalment saludem el Quim Llisorgues. Potser molts de vosaltres el coneixereu perquè el Quim és actor i gairebé cada mig i el podeu veure a la sèrie de TV3 Com si fos ahir, i també havia aparegut a la sèrie La Riera, també de TV3, i la pel·lícula Requisitos para ser una persona normal. Avui, però, el Quim també ens farà de crític cultural i concretament recomanant algunes sèries. Bon dia a tu també, Quim.
Molt bon dia i encantat per convidar.
Un plaer.
Molt bé, doncs fetes les presentacions, sí. Comencem, no?
Val.
Cristian, comença tu, va. Quina recomanació de cinema ens fas per començar?
La primera de les meves 4 recomanacions és tot una obra mestra de Steven Spielberg que compleix 40 anys. E.T., la història.
E.T., per què? Per què recomanes E.T.?
Perquè aquesta pel·lícula m'omple del cor des de quan era petit, amb les múltiples escenes que em van fer-me content, fer-me patir...
És una gran pel·lícula, no?
I fer-me fins i tot saltar del seient. La visita tabulant sobre la... tallant la lluna plena, que és, per cert, el logotip de l'Amblin Entertainment, la productora de Spielberg, que va fundar amb els seus socis amics Frank Marshall i Kathleen Kennedy.
Molt bé, caram.
I és per això, amb aquesta pel·lícula, que em vaig dedicar la meva afició a les pel·lícules tant dirigides com produïdes per Steven Spielberg.
Vinga, va, passem ara al còmic i li passem la veu al Rafa a veure quina és la seva primera recomanació d'avui.
La meva recomanació al els còmics de Marvel.
Sí?
I, bueno, i el detectiu Conan.
Ah, molt bé. Els de Marvel, quin és el que t'agrada més?
El que més, Spider-Man. Bueno, i Doctor Strange. Sí, bueno, quasi tot en general.
A vosaltres també us agrada?
Sí, sí. Spider-Man és el
millor que hi ha. Spider-Man. A mi m'agraden els còmics tant Marvel com DC. DC com el Superman, Batman, Wonder Woman.
Exacte, aquí tenim la sintonia de Spider-Man. Què t'agrada d'aquests còmics, a veure, de Marvel? Què tenen que t'enganxin?
Tenen molta acció, tenen... I les pel·lícules també.
Sí?
Les pel·lícules a mi m'agraden de Marvel.
Sí. Passem ara al món d'anime amb l'Anna Maria, a veure quina és la primera recomanació que ens fas.
La primera podria ser la de One Piece Red, i és buenísima.
Aquí sentim, la sintonia de One Piece. Què t'agrada d'aquesta pel·lícula, que s'ha estrenat fa poc, a més?
Que m'agrada. La Uta. La Uta, cuando canta las canciones, son...
Que és una de les protagonistes,
eh? Son las mejores, sí, es la primera protagonista y es la que ha... es la que hace canciones porque no le gustan los piratas por una cosa que le pasó en su pasado y ahora pues ella se revela con los piratas y se crea un mundo con otras personas en una cúpula y ella pues no quiere salir de esa cúpula.
I encara es pot veure als cinemes, aquesta
película. Sí, encara està.
Va, passem al món de les sèries, sí, doncs, amb el Quim. Quim, va, la primera recomanació teva.
La primera peli vull recomanar El Apagón.
Sí. Pues va, en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la...
El Apagón, a veure, deu-nos detalls d'aquesta sèrie.
Que s'ha anat al 2022 i em va impactar moltíssim perquè era una barreja entre ficció i realitat, més realitat que ficció. Perquè no us vull fer
spoilers.
No.
Però vaig pensar, mentre que vaig veure la pel·li, ostres, si la pel·li està passant actualment en el segle XXII i no hauria de passar, saps, en aquest segle, i és molt impactant veure-la, la pel·li.
Perquè
la pel·li.
Si, sense fer spoilers, però situa'ns una mica, és a dir, què hi passa en aquesta sèrie, com comença?
Que comença que de cop i volta no hi ha ni llums, ni mòbils, ni cobertura, i has de viure sense mòbil, sense cobertura i sense aigua i sense res, saps? I tu has d'anar pel món comunicant-te com puguis.
Passem al cinema una altra vegada i ens n'anem cap a la segona recomanació del Christian, a veure quin clàssic et recomanes.
La meva segona recomanació és Casablanca.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Estàs tirant bastant de clàssics, Cristian? Sí. Déu-n'hi-do, Casablanca. Per què?
Perquè m'agrada tota l'estètica que té en les escenes. Tal com, per exemple, quan va vestit Humphrey Bogart amb l'americana blanca.
Sí.
Escenes memorables com... Que sempre ens quedarà a París, arriba amb la Ingrid Bergman, el toca un altre cop, Play It Again, Sam, Play It As Time Goes By, de l'Ingrid Bergman.
Exacte, molt bé.
I aquesta cançó, As Time Goes By, que és de fet, passa que és la pel·lícula més famosa possiblement de la Warner, de la productora dels Looney Tunes, i per cert, aquesta cançó és la sintonia de la Warner.
Uh-huh. Passem a una altra recomanació del Rafa. Vinga, què més ens vols recomanar a part de Marvel?
A part de Marvel, els còmics de Detectiu Conan.
Què t'agrada d'aquests còmics?
M'agrada molt els detectius.
Sí, en general.
Shinichi.
El Shinichi, sí, la Haibara. Sí. El pròxim any faran 100 episodis aquí al Super 3.
Doncs va, Anna Maria, fes-nos una altra recomanació d'una pel·lícula d'animació. 5
centímetros por segundo es muy buena, es del Makoto...
Seguim, tirem el tràiler. Cinco centímetros por segundo. A veure, ens deies el director.
El director es el Makoto Shinkai y se hizo en 2007, es la primera parte de la película y está en Japón.
I tornem ara amb les sèries, amb el Quim, i és una sèrie que s'ha estrenat precisament aquesta setmana. Quina és?
Fàcil.
Fàcil.
Una novel·la.
¿Y de qué va?
De nuestra vida.
Per què l'has escollit, aquesta?
Perquè és molt, 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 molt maca de veure i, a més, com a actor o com a actriu, perquè, vale, llavors no hi ha molts personatges que representin o que facin o actors o actriu amb discapacitat, sinó que, saps? I això és molt important també, que és inclusiu i tenim de donar valor no només a persones, diguéssim, normals, perquè ningú som normals aquesta vida, però sí que si hi ha actors i actrius que facin de diferents papers i tal, això vol dir que algú estem fent bé, saps? Com sí. al nivell interpretatiu. I aquesta sèrie m'agrada per això.
És a dir, és una sèrie amb quatre dones amb diversitat funcional, que a més està rodada a Barcelona, eh? Vull dir que això també pot interessar al públic, ja hi surt a la platja de la Barceloneta, la Rambla, el Raval, i això que... passen a viure, després de viure-se tota una vida en centres, passen a viure a un pis tutelat. Sí. I això està basada en una novel·la que també va tenir bastant èxit, no?, de la Cristina Morales, que es diu Lectura Fàcil. Què us sembla, això? Perquè, clar, aquesta sèrie està protagonitzada per exemple, la Natàlia de Molina i l'Anna Castillo, que elles no tenen cap discapacitat, però fan de personatges que sí que en tenen. Què us sembla, això? Perquè a vegades hi ha al davant, no? Per exemple, la pel·lícula Campeones sí que va posar, no?, al centre actors amb discapacitat. Què us sembla encara aquest debat de si els actors s'ha de donar més oportunitat a actors amb discapacitat o està bé que actors que no en tenen
no,
facin aquest paper?
Molt ràpid, dues coses, molt ràpid. Això que tu dius d'actors sense discapacitat, que facin discapacitat, està molt bé,
està
vale?
Bé.
Però no està bé també que si dones l'oportunitat a que, la Natàlia Molina, per exemple, també es dona oportunitat a altres persones, és igual si tinguin un sinònim o una discapacitat o etc, saps? I tal, tenim de donar oportunitat a tothom, saps? Perquè tothom som iguals.
De fet, en aquesta sèrie surt l'Anna Marquès, sí que té discapacitat, per tant, com tu dius, han combinat, no?, aquesta, donar oportunitat a actrius.
I això m'agrada moltíssim i espero que sigui un començament d'algo bonic.
Com penseu la resta?
Lo mismo, estamos de acuerdo porque tendría que ser más inclusivo la sociedad y tendrían que haber más gente haciendo de actores con gente entre comillas normal, porque es lo que ha dicho él, que nadie es normal. En esta vida tenemos algunas dificultades y no es porque seamos nosotros, puede ser vosotros mismos que tengáis alguna dificultad.
Exacto.
El día de mañana o pase algo el día de mañana. Y yo lo que pienso es que debería de tenerse más en cuenta las personas con discapacidad para meterles en el mundo laboral y no extraerlos como diciendo este no va a poder hacer nada, este no va a poder servir y esto no va a hacerlo bien.
De fet,
debería
avui...
ser al revés.
Jo també estic d'acord, sobretot recomanable. Hi haurien d'haver-hi més persones amb discapacitat que participin tant al cinema com a la televisió. Tant a Espanya com als Estats Units, al Regne Unit...
A veure, jo crec que ens estem allargant una miqueta, però podríem fer una recomanació més cadascú.
Vinga, va, sí, més corteta, va.
En triem una de les que quedaven. Quina tries de cinema, Cristian, de les dues que et quedaven? N'has d'escollir una de les dues.
Doncs escollo la de la superobra mestra de Hitchcock, Psicosi.
Vinga. Té per tu aquesta pel·lícula?
M'agrada l'estètica que fa Hitchcock amb la trama de la pel·lícula, on es desenvolupa, i també la química dels personatges, sobretot el de Norman Bates, interpretat per Anthony Perkins, i l'estètica de les escenes, sobretot, especialment, com no, la mítica escena de l'assassinat a la dutxa.
Sí.
El personatge de Marion Crane, que interpreta Janet Leigh.
Bueno, es confirma que ets un gran aficionat a les pel·lícules clàssiques, sí, eh? Sí. Déu-n'hi-do, molt bé, molt
bé. I si encara no l'heu vist, doncs a Filmin. Si encara no heu tingut temps en tots aquests anys, la podeu veure encara a Filmin.
Recomanable, sí, sí.
Sí, ho estic aprofitant perquè, com ara, el Canal 33, cada dissabte estan fent el cicle d'Alfred Hitchcock.
Mira.
Cada dissabte estic veient cadascuna de les pel·lícules que donen.
Doncs atents als aficionats. Rafa, va, última recomanació teva.
Bola de Drac.
Bola de Drac.
Ah, ¿cómo no? Sacar el Bola de Drac con el Oscar.
Amb Marc Sani.
Va, parla'ns dels còmics de Bola de Drac, perquè crec que molta gent té la sèrie al cap, sí, però home, els còmics sí. Què tenen d'especial?
Pues que té tot. Té molta acció per Kamehame.
Sí?
El gran atac del...
d'en Son Goku.
L'atac de Son Goku. O els villans.
En
el Fulla i Tortuga.
En aquest cas, els còmics van més enllà de la sèrie, fins i tot, no? És a dir, hi ha còmics que sobrepassen la sèrie, no? També.
Sí. Bueno, ara està el Super.
El Dragon Ball Super.
I què prefereixes, el còmic o la sèrie?
M'agraden les dues coses, sí, però bueno, la sèrie
no
sí.
La sèrie és bona, però creo que los cómics están un poco más por delante porque es lo que hacen primero para después sacar la sèrie. Entonces, los cómics, yo me quedo con los cómics.
Va, doncs Ana Maria, última recomanació teva.
Yo, La princesa Mononoke, está en Netflix, la podéis ver, es muy antigua y se hizo en 2000, el 7 de abril en 2000 en España. Es de Hayao Miyazaki. Exacto, y es una de las mejores porque es todo el tema del bosque, cómo cuidarlo, pero aparte de eso es... ¿Tú qué podrías decirme más del Princesa Mononoke? Tú sabes más.
Está ambientada hace muchos años, como en el siglo XIV más o menos.
Es una película de l'estudi Ghibli, que es un dels grans de referència de l'anime a nivell internacional del Japó.
Va, no puedo hacer spoilers, porque si no la gente no lo verá.
Crec que tenim una última recomanació del Quim, però en aquest cas no ens parlaràs d'una sèrie, sinó d'una obra de teatre. Sí. A veure?
Doncs abans de la pandèmia volia fer una obra de teatre sobre la meva vida. I fa 3 mesos que estic portant a terme amb els assos a l'Eòlia. I a partir del 14 de desembre fins al 15 de gener estaré cada dia menys dilluns, o sigui que dimarts a diumenge allà ven l'espectacle on parlaré sobre tot el que m'ha passat des de l'inici fins ara.
Perfecte, un espectacle doncs, que està al Teatre Eòlia que es diu Entre tu i jo no en fem un.
Hola, em dic Quim, tinc 18 anys, visc a Vilassar de Mar i aquesta és la meva història.
Entre jo no en fem un, que és, per tant, la història de la teva vida.
Sí.
Explica'ns una mica això. Qui t'ha ajudat a crear aquesta obra?
Som tres a l'escenari. Jo, que sóc el... Bueno, que explico el protagonista, sí. L'Esquerna, que és directora de teatre i també és directora que em dirigeix a mi, i l'ajudant de direcció que anava escrivint el que jo li anava a dir, el Marc Pinyol. I, bueno, però a part d'aquests que estan a l'escena, estan persones que de vestuari, de producció i tot, que fan la feina, entre cometes, bruta.
Clar, fins ara, en aquest programa, en aquest espai, en aquesta secció, no ens hem volgut centrar en el tipus de discapacitat que teniu cadascun de vosaltres, perquè, com hem dit, creiem que volíem mostrar que les persones amb diversitat funcional també podeu fer ràdio i que la millor manera, doncs, era que en poguéssiu parlar d'altres temes sense centrar-vos, no?, sense centrar-nos en quina discapacitat teniu. Però en aquest cas, com que estem parlant d'aquesta obra, que és de la teva vida, sí que crec que estaria bé que ens expliquessis tu, Quim, quina malaltia tens tu.
Tinc una malaltia que es diu síndrome de Joubert, que és una malformació congènita, que hi ha moltes persones que pateixen més greu, però jo tinc el nivell més lleu, ¿vale? Mm-hmm. I hi ha altres persones són els que els efectes, els ronyons, el fetge i els pulmons i més coses. I jo, a mi m'afecta més a la vista perquè un ull veig, veig un 100% que veig foscos i clarós i un altre ull un 10%, només veig voluntalment, ja està.
Vale. I a l'obra hi parles de les dificultats que has tingut.
Sí, tu, i superar, no? I com podem superar els límits. Estem constantment superant un límit i com podem superar aquest límit si som capaços.
Doncs mira, amb aquesta recomanació ens quedem i tots els que tingueu ganes d'anar-hi, doncs a partir del dia 15 de desembre...
14.
14, disculpa.
Sí, fins al 15 de gener.
Fins al 15 de gener hi podreu anar, per tant, aprofitem les vacances de Nadal també, doncs per anar a veure aquesta obra que promet. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Quim Lisorgues, Anna Maria Montero, Rafa Méndez i Cristian García per haver estat avui aquí amb nosaltres, i un plaer, i moltes gràcies per les recomanacions.
A vosaltres.
Gràcies.
RAC 1 i CaixaBank t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC 1.
Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC 1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un aplaudiment.
Vista total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal. Per tant, només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Gràcies,
gràcies, gràcies, gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 i CaixaBank t'estan oferint el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Pensar d'avui l'hem centrat sobretot a la inclusió dins del món laboral de les persones amb discapacitat, però per arribar fins aquí cal fer un camí llarg des que neixen. Per això hem convidat els companys de Nexa Fundació. És l'única escola bressol de Catalunya per a infants amb pluridiscapacitat, és a dir, amb dues o més discapacitats relacionades entre elles. Coincideixen una discapacitat intel·lectual amb una de física. Saludem a la Maria Gradillas, gerent de Nexa Fundació. Bon dia, Maria, i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
I al Riqui Arjuna, ell és membre del grup infantil Xiula i pare de Nexa. Bon dia, Riqui, moltes
bon dia,
gràcies.
Què
trobem quan obrim les portes de Nexa? Trobem aules com en un altre llar d'infants o aules diferents, un aire diferent?
No. Què hi trobem? No, és una escola bressol, a l'ús, en el sentit de que és un espai molt càlid amb dibuixos i en el que els infants quan entren se senten com a casa, no? I molt ben arropats. El que passa, la diferència, no? O el fet diferencial de la nostra escola bressol és que allí nosaltres fem un acompanyament molt intensiu i molt específic a cada un dels infants que venen, no? Que tenen pluridiscapacitat.
I aleshores trobeu perfils molt diferents, no? Podem trobar perfils molt diferents d'infants que venen a Nexa, segurament cadascun d'ells amb les seves necessitats de comunicar-se, de moure's. Com ho cobriu tot plegat? Quanta gent sou? Com ho feu per dedicar-vos a cada infant?
Sí, la veritat és que la majoria dels infants són únics, els que venen a Nexa, i tenen diferents afectacions i cada una és diferent a la de l'altra. Val? I nosaltres el que tenim per donar suport i acompanyament a cadascun dels infants, un equip molt professionalitzat de fisioterapeutes, logopedes, infermera, auxiliar d'infermeria, musicoterapeutes també, gràcies a una subvenció ja recurrent des de fa molts anys, i monitors i educadors de suport i tutors i tutores que tenen una especialitat en educació especial.
Deies que cada infant és únic, per tant, té les seves necessitats específiques, però tot i això, més enllà d'aquesta part més assistencial que podríem qualificar, també suposo que l'objectiu és educar. Com feu activitats en grup? Com us ho feu, això?
Sí, bueno, nosaltres en funció de les capacitats de cada infant, no? Que tots els infants tenen les seves capacitats. A lo millor veus que no es poden comunicar o no poden caminar o, no, o en principi sembla que no es poden relacionar uns amb els altres, però evidentment tothom té, no?, capacitat per comunicar-se amb els altres. El que passa és que hem d'esbrinar i hem de veure de quina manera, no?, és la millor per trobar aquesta comunicació, o bé a través de la mirada, o bé a través del cor, el batec del cor, o bé a través de l'estat d'ànim, o els peus, o bueno, hi ha infinitat de maneres de comunicar-nos entre uns i els altres.
I com és l'entrada d'aquests infants? I també ho dic per les famílies, és a dir, les famílies al principi tenen por de deixar aquest infant que, clar, té aquesta vulnerabilitat, no? També són infants més vulnerables, no? Evidentment. Doncs com és aquesta acollida i com ho reben les famílies?
Clar, penseu que els infants quan venen són molt petits, són molt petitons, i les famílies justament se'ls acaba de comunicar, no?, que el seu infant és diferent, que el seu infant potser no arribarà a tots aquells somnis i il·lusions, no?, i expectatives que tots els pares i mares posem quan arriba un infant, i tot això es veu truncat, i nosaltres el que fem és acompanyar en aquest dol, perquè realment és un dol. Venen en mesos, no?, 4, 5 mesos, 6 mesos, no? Com més aviat arriben al nostre centre, més aviat nosaltres fem aquest acompanyament, no? Aquest acompanyament intensiu. I com sabem, de 0 a 6 anys és quan els infants tenen més capacitat, no? I hi ha més plasticitat per poder aconseguir aquesta, doncs, una evolució, no? I res, nosaltres fem aquest acompanyament, no sols a l'infant, sinó també a la família,
val?
Perquè pugui acceptar aquesta realitat, que és una realitat també molt bonica, val? I també hi ha, bueno, moltes, molts somriures i hi ha molts moments feliços, i realment al final és el teu fill i la teva filla, i podem fer moltíssimes coses, i ara és qüestió de començar a treballar amb ells i arribar, doncs, al màxim possible.
Aprofitem que tenim aquí el Riqui, que és pare de la Lluna, que la portes a Anexa Fundació. Com et vas sentir tu el primer dia que vau deixar la Lluna allà?
Mira, nosaltres és que vam fer potser una transició diferent, perquè la Lluna l'any passat va anar a una escola que es diu Trencadís, que és l'única escola bressol, que és gairebé com un prototipus, inclusiva, i que treballa justament amb professionals que venen d'Anexa, no? Llavors, clar, nosaltres vam tenir aquest primer contacte amb Anexa i vam quedar meravellats de dir: uau, treballa superbé aquesta gent. I llavors, doncs, quan ella ja vam fer el pas d'haver d'anar a P3, vam dir: què volem, no? I clar, al conèixer ja, doncs, l'entitat i com treballaven, vam dir: hòstia, doncs ens agradaria molt que anés a les Girafes Blaves, no?, a l'escola d'Anexa. La Lluna fa compartida, perquè també vam estar pensant molt i teníem moltes ganes que anés amb la seva germana gran a una escola ordinària alguns dies, però justament els dies que va a Girafes Blaves són els dies que patim menys. Ara tampoc patim a l'ordinària, creiem que ha fet una bona adaptació, però deixar-la en mans d'aquests professionals, veure l'aula plena d'això, de professionals que estan amb cada nen, que li van, el van estimulant de la manera que, no? I alhora funcionant com a grup, i que a més, doncs, ens demanen molt la nostra presència, ens acompanyen també amb la nostra moguda de familiar,
més
també
personal,
exacte,
no?
Doncs ens quedem super tranquils, clar, i molt contents.
I aquest és l'únic centre d'aquest tipus que hi ha a Catalunya, perquè tinc entès que hi ha gent que ve de lluny, no? Cada matí et lleves i tot el que suposa llevar-se al matí amb una criatura, no? I et desplaces per anar fins aquí. Per què no hi ha més centres?
És molt car. És molt car, perquè tot el ràtio que tenim nosaltres de professional infant és pràcticament un i mig, perquè tot aquest acompanyament que necessiten es fa a través de bons professionals que estiguin ben formats i que tinguin l'experiència que els hi dona el poder identificar qualsevol cosa que els hi passi en aquell moment i que els hi va la vida als infants. Sí. No? Una epilèpsia, un atac, un, jo que sé, ictus, qualsevol coseta. Qualsevol coseta, allà estem. I posem en marxa, doncs, tot el sistema d'emergència, no?, de l'entitat.
Per tant, dius, és molt car obrir aquestes tipus de llars d'infants, per tant, la pregunta és obligatòria. I clar, les famílies, llavors, això, quan paguen i ajudes per aquestes famílies per poder-ho assumir? Com va això? Perquè segur que moltes famílies s'ho estan preguntant, també.
Clar, per una part ens finança, per un costat, el Departament d'Educació, en un centre, el Centre d'Educació Especial on va la Lluna, i l'altre, el Centre d'Atenció Especialitzada, els el finança el Departament de Drets Socials, però... no poden finançar tots els recursos que nosaltres necessitem per donar aquesta atenció qualificada i tan personalitzada. Llavors les famílies paguen un percentatge i després a captació de fons tenim una àrea de relacions externes una mica potent que ens ajuda a cobrir totes les necessitats. I després també patrocinis, mecenes, no? Per exemple, jo que sé, la musicoteràpia, que és tan important, no? El treball de la música amb l'infant en cada una de les disciplines, quan fan fisioteràpia, logopèdia, o quan fan qualsevol activitat, doncs també hi ha una fundació que ens ajuda i ens cobreix tots els costos de musicoteràpia. Llavors, nosaltres el que fem és buscar sinergies amb tothom.
Per tant, les famílies acaben pagant el que podrien pagar en una altra llar d'infants privada, per dir-ho
així. Sí, privada, sí. Sí, sí, sí.
I vosaltres rebeu nens de 0 a 5 anys?
A 0 a 6.
A 0 a 6. I a partir d'aquí, després, sí. Què?
Clar, on van? Nosaltres ens hem especialitzat molt en escola bressol. Uh-huh. Podríem créixer i podríem tenir un centre d'educació especial a l'ús fins als 21 anys. El que passa és que perdria tota la gràcia. Quan nosaltres anem a un centre de primària o un centre, no, on hi ha més infants més grans, l'escola bressol sempre està separada, no, perquè necessita una calidesa i una atenció diferent. I veure infants grans, no, o joves, no, de 18, 20 anys, junt amb infants tan petits, no toca, no? Són processos diferents. Llavors, per això nosaltres ens hem especialitzat molt en aquesta primera infància, val, que és la de 0 a 6, des de nadons als 6 anyets, i després ja van a centres d'educació especial, que hi ha ja, saps, per tota Barcelona i per tota Catalunya. Inclús algun, perquè moltes vegades els infants mai sabem com evolucionen, no?, i com es desenvolupen, i amb tot el treball que fem nosaltres, hi ha alguns que també es deriven a l'ordinària. I llavors nosaltres fem l'acompanyament també al professorat i als docents de les diferents escoles per poder atendre el millor possible aquests infants. Per tant, i els hi donem suport i formació.
Per tant, no vol dir que tots els infants que hagin anat en aquest centre especial hagin de llavors anar a l'escola també especial, sinó que pot ser que vagin a una escola ordinària on tinguin, evidentment, un reforç, no?, un suport, que és el que s'està promovent ara amb l'escola inclusiva, no?
Però passa que, aquí és on hauran de picar pedra les famílies, clar.
Sí,
clar, aquí,
molt.
Exacte, és a dir, que sempre...
Realment venen d'estar molt ben cuidats i aquí s'han de començar a posar a calçar bé les botes perquè hauran de picar pedra.
Clar, això volia demanar, Riqui, tu ara mateix, la teva filla té 2 anys i mig, si no m'equivoco, per tant, com visualitzes aquest futur?
Mira, ara és que jo pràcticament no visualitzo el futur, perquè porto ja uns anyets de teràpia i em diuen
millor
que no fiscalitzi i que mindfulness o el que sigui, no? Però en aquest moment jo estic superagraït perquè des de Nexa han aconseguit coordinar-se molt bé, és aquesta voluntat, no?, amb l'escola ordinària. I han hagut coordinacions entre les mestres de Girafes Blaves amb les de l'escola on va la Lluna, l'ordinària, i ens estan com aplanant molt el camí, aquest camí de compartida que havia de ser com uau, no sé si podrem arribar amb molts professionals per tot arreu, no? Doncs elles ens han ajudat moltíssim a que això sigui així. A partir d'aquí, jo sé que és una lluita constant i que, bueno, pues, per tenir unes hores de vetlladora que la Lluna necessita a l'escola ordinària, doncs hem hagut de picar pedra i hem hagut d'agafar el telèfon i fer tuit o el que sigui, no? Vull dir que això... I m'arriben, no?, com, pues, potser com a cantant de xiula i que hem parlat sobre diversitat i sobre inclusió, m'arriben també, pues, moltes famílies dient... Ostres, a nosaltres ens està passant això i és esgotador. Ja costa, ja és esgotador per si viure amb la discapacitat, doncs imagina't que s'hauràgis de lluitar pels teus drets.
I després hi ha la Lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica a la meva ninona, que li falta l'equilibri...
Ara que parlaves del xiula, doncs hem pensat que seria un bon moment per posar aquesta cançó, La mirada estràbica. És un tema que tracta la diversitat i on parles de la teva petita. Com va ser el procés de formació d'aquesta cançó? D'on va sortir la idea, l'evolució...
bueno, estàvem nosaltres projectant una cançó bastant diferent, que era una cançó sobre la diversitat, i que de fet sí que es compleixen les dues primeres estrofes.
Sí.
Simplement que a mesura que jo anava escrivint sobre demandes que ens havien fet d'això, a la meva nena li agrada jugar a futbol, o nosaltres som una parella homosexual i tenim un fill, no? Aquestes minories, doncs em va sortir la necessitat, mentre estava escrivint a l'ordinador, de dir, jo crec que la Lluna també es mereix la seva estrofa, no? O com a mínim jo necessito d'una manera terapèutica fer-ho, vomitar tot això. I bueno, la vaig escriure, els hi vaig rapejar en els altres membres de Xiula, ens vam posar a plorar tots i em van dir, està bé, la cançó és això, i serà això. I després pues, va venir la Clara Peia, li va encantar, etc etc, i ha fet un recorregut increïble aquesta cançó.
I què fa la Lluna quan l'escolta?
La Lluna quan escolta música es posa molt contenta, sí. Acostuma a picar de mans, i quan li canto fluixet, tinc la sensació, bueno, és que sí, sé que la reconeix molt aquesta cançó, inclús això, sense el piano, sense la base, és la seva cançó, clar.
Inclús aquesta cançó ha tingut transcendència més enllà del grup, no? Vull dir que les escoles també em sembla que us demanen, no?, aquesta cançó per poder-la aprofitar i treballar-la a les aules.
Sí, ha agafat vida pròpia. Jo sé que moltes escoles la treballen, moltes ens ho diuen, ens ensenyen que com els nens han fet les seves pròpies rimes estràviques, sinó també el Geni Ònim ha proposat taller sobre aquesta cançó. Vull dir que és molt bonic veure com ha agafat vida pròpia.
Amb la música, per exemple, també es treballa amb aquests infants? És un canal en què també ajuda a treballar la comunicació?
I tant, és fonamental. Per això nosaltres, des del 2015, que hem introduït la musicoteràpia a totes les aules, a totes. I ens funciona molt bé, perquè és un moment en el que, mentre estan escoltant la música, estem treballant amb ells. Fisioteràpia, saps, o logopèdia, o qualsevol altre repte, no?, que els hi marquem, i és molt més fàcil.
Fa anys que feu un calendari solidari on hi participen infants del centre i també persones de fora que s'acosten a conèixer el projecte. De fet, crec que aquest any la Mònica us hi ha col·laborat.
He tingut aquesta gran sort de venir, de conèixer el centre i de compartir una tarda amb ells, i la veritat és que em voldria compartir moltes més.
Explica'ns una mica, doncs, com és aquest calendari i per què serveix.
Sí, aquest any és la novena edició, és a dir, que ja té un petit recorregut, i bàsicament és un calendari que fan les famílies per les famílies. I intentem que en aquest calendari surtin el màxim nombre d'infants, no?, que vulguin sortir en cada un dels calendaris, i cada una de les fulles, i els hi demanem als famosos i famoses d'aquí d'arreu, com la Mònica, que ens acompanyin i facin, ens ajudin a fer aquest calendari.
I com el pot obtenir la gent si algú ens està escoltant?
Exacte, doncs que entri a la nostra pàgina web, www.nexafundació.org, i allí el podrà comprar, o que s'acosti a les nostres instal·lacions al carrer Escorial 169. Són dos calendaris, un és el calendari de paret, que val 8 euros, i el calendari petitet, que és el de sobretaula, que són 6 euros. I amb aquestes iniciatives de la mà de les famílies, nosaltres, doncs, recaptem fons per poder portar, no?, endavant tots els nostres projectes.
I per acabar de fer bé la promoció, a banda de la Mònica, el del 2023, qui podem trobar?
Dins del calendari.
Sí, a la Lluna. A la Lluna.
Exacte, ara ho anava a dir, la Lluna.
Els Xiula vam sortir l'any passat, però...
Sí. També hi ha algú més dels mitjans de comunicació,
sí,
no?
Sí, hi ha alguns
periodistes. Marta Bosch, sí. Ramon Pellicer...
I el Ramon Miravet, també.
També, sí, que el vídeo promocional i la música del Ramon Miravet, que encaixa perfectament amb el projecte.
El Bonaventura Clotet, sí. Després també hi ha diverses noies que són esportistes, no?, com la Laura Ester, que és waterpolista...
La Roser Calafell, il·lustradora, sí, no?, que sí, si no m'equivoco ha fet la portada d'aquest calendari.
Sí, de manera voluntària, és a dir, que moltes gràcies, Roser, si ens estàs escoltant. I bueno, estem molt agraïts per tot.
Doncs mira, amb aquest calendari ens quedem, us recomanem que entreu a buscar-lo i a comprar-lo si us ve de gust, i aquí deixem l'entrevista. Moltes gràcies, Maria Gradilla, gerent de Nexa, i Riqui Arjuna, membre del grup Xiula i pare de Nexa. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i una abraçada.
Moltes gràcies
a vosaltres.
hem ofert aquest racó de pensar amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat i hem intentat posar el nostre granet de sorra per promoure la seva integració i hem comprovat en primera persona com fer ràdio al seu costat suma. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
RAC 1 i CaixaBank t'han ofert el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. CaixaBank